aquí te va, ja no t'aturis, no. Posa un peu aquí, no te passis de voltes. No me posis cara de desil·lusió. Vaya aquí te va, ja es copeu, traïdor. Aquest ball no és el sol qui l'il·lumina. Ai, sí, ai, no, no. Ai, sí, ai, no. Les guapes m'agraden a mi, de tant que m'agraden me queda feliç.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Quatre minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, des d'ahir fins diumenge, Catalunya patirà una calorada que farà pujar al màxim els termòmetres. En zones com les Terres de l'Ebre, Lleida o l'Empordà, s'espera que les màximes arribin a 40 graus. A Barcelona i l'àrea metropolitana la temperatura no pujarà tant, però l'aixafogor sí que es farà notar, i de quina manera. A més, les ciutats hi ha l'efecte illa de calor provocat per l'asfalt, les poques zones verdes i l'alta densitat d'edificis i de població. Per parlar de l'efecte de la calor a la societat, perquè hi ha zones on es nota més i d'altres on es nota menys, o perquè les temperatures també estan relacionades amb la renda, avui ens acompanya Marta Torres, investigadora de l'àrea de sostenibilitat de l'Institut Metròpoli. Senyora Satorres, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Senyora Satorres, ara ho dèiem, la calor no afecta igual a tothom. En quines zones de Barcelona afecta més?
Doncs efectivament, no afecta igual a tothom i afecta de forma diferenciada no només persones, sinó en funció de diferents factors que ja he anomenat abans, no? Com per exemple l'edat, el gènere o també el tipus d'habitatge on vivim. En el cas de Barcelona i de l'àrea metropolitana, sí que hem identificat les zones on afecta més la calor, que serien, per exemple, zones amb molta densitat urbana, amb poc accés al verd, i on, per tant, és difícil escombrar aquesta calor que es va acumulant al llarg del dia.
La renda, ara ens ho deia, la renda és un factor clau a l'hora de patir més o menys la calor que fa l'estiu?
Doncs sí, el que ens hem trobat és que quan estudiem el que és la vulnerabilitat a la calor i, per tant, com ens pot afectar més aquest risc climàtic, ens hem adonat doncs, que aquestes zones amb alta densitat urbana, amb menys verd urbà i amb menor, diguem-ne, qualitat de l'habitatge, perquè són habitatges vells o en mal estat, doncs també corresponen a zones en què, malauradament, doncs, hi ha menys renda, hi ha persones amb un nivell d'estudis més baix o, per exemple, hi ha més incidències en informes del que en diem de serveis socials o de risc d'exclusió residencial.
Cal augmentar les zones verdes i els espais dins de les ciutats?
Doncs sí, hi ha bastant consens en la comunitat científica en el qual doncs, estem veient que en les zones especialment doncs, denses, com serien les ciutats mediterrànies, és important oferir aquests espais verds, amb ombra, accessibles, en els quals diguem-ne hi hagi un accés equitatiu, que no estiguin concentrats en unes determinades zones i, per tant, siguin més inaccessibles en altres, i aquests espais ens poden oferir un espai durant el dia, no?, per tal de fer front a la calor diurna, no? No són mesures que serveixin tant per la calor nocturna, i per tant aquí també s'ha de posar èmfasi en altres mesures, com ara, per exemple, la rehabilitació dels habitatges o els serveis i els programes d'atenció a les persones vulnerables per tal de fer front a la calor al llarg de, diguem-ne, tant dia com nit.
Clar, aquest dimecres l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar que l'Ajuntament apostaria per fer més verds alguns espais de la ciutat, però descarta els eixos verds i les superilles que el PSC i els comuns van impulsar durant els governs d'Ada Colau. Quina és la millor opció de les dues?
És interessant perquè en els darrers anys el que ha passat a Barcelona com a ciutat capdavantera en polítiques com la de refugis climàtics és que progressivament s'han anat augmentant amb la xarxa disponible de refugis climàtics, no? Ja siguin zones verdes com també en equipaments públics. En aquest cas el que hem vist és que l'any 2024 doncs, ha sigut l'any en què més refugis climàtics s'han ofert i el que estem veient també és si la població doncs, coneix aquests espais i els utilitza de forma efectiva doncs, en casos de calor. Però tant sigui per fer front a la calor com pels múltiples co-beneficis que ofereixen les zones verdes, doncs sí que des de la comunitat científica sempre empenyem a la creació i a les polítiques de foment del verd urbà. Jo sempre dic que no té per què ser un verd verd, sinó que pot ser també un marró, no? I que en el context de sequera també hem vist doncs, que aquest verd doncs, queda una mica entredit i que no pot ser aquest verd atlàntic, sinó un verd mediterrani.
Per tant, d'alguna manera, senyora Satorres, l'emergència climàtica obliga a replantejar el disseny de les ciutats catalanes?
Efectivament, de la mateixa manera que estem replantejant els hàbits que fem no, en el nostre dia a dia, com ara, per exemple, doncs avui seria no sortir en hores de calor o beure més aigua, etc., també hem de replantejar el disseny urbà de les nostres ciutats i pobles. En aquestes ciutats i pobles la gent pateix especialment la calor, per exemple, durant els recorreguts a peu o en bicicleta, i per tant no cal pensar només en unes zones específiques, sinó també en recorreguts que les persones puguin fer per tal de fer el seu dia a dia sense patir aquesta alta calor. No?
No sé si per les zones ja construïdes i per tant que no sé si d'alguna manera es poden replantejar o no, la solució passa per aquests refugis climàtics que estem veient darrerament.
Sí, per un cantó tenim la política de refugis climàtics, que és una mesura, diguem-ne, pionera, que encara s'ha de veure, no? Això fins a quin punt les persones la utilitzen, però que sí que ofereix aquests espais per recuperar-se en l'àmbit públic. Per l'altre cantó, també és important fer èmfasi en l'espai privat. No és el mateix una persona que viu en una casa climatitzada que una persona que viu en una casa que no disposa, per exemple, ni de ventiladors o que té problemes per pagar la factura de la llum i que, per tant, potser en disposa d'aquests aparells però que no els utilitzarà, no? Per tant, és molt important també fer èmfasi en l'espai que utilitzen, per exemple, en molts casos la gent gran en bona mesura del dia i que, per tant, també s'ha d'adaptar. I per això és molt important també les polítiques de rehabilitació de l'habitatge i les intervencions personalitzades per tal de fer un bon diagnòstic de com està vivint la gent la calor.
A Barcelona hi ha prou refugis climàtics per la població que tenim?
Doncs Barcelona ara mateix sí que té un refugi climàtic, diguem-ne, accessible per cada habitant a 5 minuts, diguem-ne, de cada lloc on viu. Sí que és cert que jo ampliaria aquí el focus, i és important que no només Barcelona, sinó les ciutats metropolitanes i també les altres ciutats del context català doncs, tinguin, facin seva aquesta política i ofereixin aquest servei a la ciutadania. També és molt important doncs, reforçar la comunicació. Nosaltres ara en un estudi recent hem vist que pràcticament només un terç de la ciutadania o menys coneix el refugi climàtic, no? I per tant també la gent ha de saber que existeix aquest refugis i també dissenyar-los en base a les seves necessitats, és a dir, que hi passin cos, que no sigui un espai, diguem-ne, on no puguin estar còmodes o no hi vagin perquè no hi senten interès.
No sé si en un context com el que estem parlant els darrers mesos, els darrers anys, com aquest context d'emergència climàtica, la cosa hem d'entendre que anirà pitjor.
Doncs sí, efectivament, doncs, tant el darrer informe de l'IPCC que va sortir publicat els dos últims anys com els informes més locals o regionals del canvi climàtic doncs, apunten que especialment la regió mediterrània patirem aquest augment de temperatures i aquest augment d'extrems de calor. I per tant, doncs, com que ja tenim aquest futur en vista, no? I per sort doncs, ens hi podem anticipar, no com en altres èpoques, sinó que ja hem fet un pronòstic, doncs, ara és l'època de preparar-nos d'una forma efectiva i a llarg termini, no? Que no només pensi en el canvi climàtic, sinó en aquests cobeneficis que són també molt importants, no? És a dir, aquestes zones de verd, per exemple, també ens aporten més biodiversitat urbana, també ens aporten uns espais on conèixer la natura i interaccionar, i també ens aporten uns espais on els infants poden tenir experiències lúdiques que siguin constructives, no? Per tant, hem de pensar en aquestes intervencions que generin consens en la societat i que pensin en el canvi climàtic, però també pensin en una ciutat doncs, més inclusiva i sostenible.
Per tant, li repregunto, estem preparats a Barcelona per assumir-ho?
Barcelona ha fet moltes passes i és una ciutat pionera en molts àmbits internacionals que fa l'adaptació al canvi climàtic. Va desenvolupar el Pla Clima el 2018 i la declaració d'emergència climàtica el 2020, si no m'equivoco, just abans de la pandèmia. Però, òbviament, calen més passes per tal de fer front al canvi climàtic, no només adaptant-nos-hi, sinó també mitigant i, per tant, no contribuint de forma, diguem-ne, de forma important, com fan les ciutats, a generar més emissions, a generar un model basat en el combustible, en els combustibles fòssils i un model, diguem-ne, que ja hauria de quedar arxivat i passar cap a un model de ciutat resilient i mitigadora i descarbonitzada.
Mercè Torres, investigadora de l'àrea de sostenibilitat de l'Institut Metròpoli. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i ens expliques-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
14 minuts que passen de les 9 del matí. De fet, continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí que sí, arrenca el magazín de la caravana. Un divendres que abans d'arribar a les 10 del matí anirem cap a París per conèixer com s'està preparant la capital francesa per acollir els Jocs Olímpics París 2024. I amb qui parlarem? Doncs parlarem amb en Pau Requena, que és periodista i està establert a París. Després d'això descobrirem com cada divendres una nova edició de la revista Catalunya Cristiana i ho farem també, com sempre, de la mà de la seva sotsdirectora Carme Monter. Tot seguit analitzarem l'actualitat i sabrem què passa al món. I ho sabrem gràcies al politòleg Oriol Vidal Barraquer. I a més, acabarem combinant política i humor, tot fent la tupinada, amb Judit Casellas. I cap a les 11 del matí ens farem ressò del pacte de col·laboració que han signat l'Institut de Recerca Sant Pau i el Parc d'Atraccions Tibidabo per impulsar la divulgació de la recerca en perspectiva de gènere i també fomentar les vocacions científiques entre els més petits de casa. De tot plegat, en parlarem amb la doctora Susana Borona, directora del Servei de Pediatria de Sant Pau. Tot seguit, anirem cap a les Valls d'Àneu perquè, atenció, del 26 de juliol al 4 d'agost se celebrarà el que tots coneixem com Dansana o el Festival de Cultures del Pirineu. Parlarem amb el president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Reia. I després d'això parlarem, com cada divendres, de cinema amb el nostre expert i crític del setè art, Víctor Rodrigo. Tot seguit serà moment per parlar de salut natural per a tothom amb el doctor Jesús Vázquez. Un divendres que al punt del migdia serà el torn per la tele que ens va parir avui acompanyats d'en David Vidal i, a més, al bloc de l'entrevista cultural ens visitaran part de l'equip. Ja em sap greu perquè som divendres, però avui el que farem serà parlar de La paella del dijous, una comèdia 100% graciosa que parla de l'amor en la maduresa i també de les segones oportunitats. Així que, per fer-ho, parlarem amb la dramaturga Cristina Clemente i l'actor Jordi Andújar. No us perdeu aquesta entrevista, que valdrà molt la pena. I amb tot això, arribarem a l'últim bloc de l'últim programa de la temporada amb molta, molta, moltíssima festa per anunciar qui s'endú l'última cistella Cap Bravo d'aquesta setmana. Tot això divendres 19 de juliol a La Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel.
La Caravana.
I avui amb una caravana prou curiosa, Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
A veure, ara teòricament aquesta secció la capitanejo jo, el fent un tomb per la vida, però agrairia que algú em donés pas, simplement és per la vida d'aquí fem un tomb, feu com vulgueu, però ho hem de fer això.
Bon dia, Olma Giró.
Bon dia, Albert Feixas.
Avui aquí fem un tomb per la vida.
Gràcies per aquest enllaç, Albert, sempre, sempre rescatant-nos. Avui toca fer un tomb per la vida de l'actor Jordi Andújar i també de l'autora Cristina Clemente, que d'aquí poca estona, ho dèiem ara, pugen a La Caravana a presentar-nos l'obra Paella dels dijous, que podeu veure del 28 de juny i fins al 27 de juliol encara teniu uns dies al Teatre Trexas de Barcelona.
Si te'n vas a un restaurant i demanes el menú diari, el paper que et portaran va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre més pressió, el dijous...
Dijous paella!
Dijous paella. Vosaltres sou dels que mengeu paella els dijous? O sigui, no. Teníeu com un acostum o simplement mengeu paella quan voleu?
Els diumenges, més que els dijous.
Bona aquesta, Judit.
Home. Bueno, jo menjava arròs els diumenges.
No. Albert, arròs no és una paella,
No, ja ho sé. Ah. Però, clar, quan vas al col·le, doncs què toca? A l'arròs a la cubana, que mira. I quan era dia de festa...
M'estàs comparant una paella amb un arròs a la cubana, Albert.
No, clar que no.
Mira, atreveix-te a quan vinguin els actors de dijous paella a dir, mira, perdoneu, jo menjo arròs a la cubana, que vindria a ser una paella.
No, però en el meu col·legi, de quan era dia de festa, sí que s'estiraven i feien una paella.
En definitiva, avui parlem de dijous paella, en aquest cas la paella dels dijous, que no és una paella de menjar, perquè és una paella d'obra de teatre, saps? Li han posat aquest nom, doncs, perquè suposo que els agrada la paella. Però anem a parlar una mica d'aquesta obra. És una comèdia, com dèiem, sobre segones oportunitats i l'amor a la maduresa amb un esperit graciec del barri de Gràcia, que això que ens toca a prop sempre ens agrada. Jo ara m'explico una mica de què va, però és que saps què passa? Que és una tonteria fer-ho quan al meu costat tinc l'Albert Feixas, que ahir dijous, vas fer-ho en Bon Dia, vas anar a veure l'obra.
Era dia de paella, vaig anar a veure...
Vas menjar paella o no, abans o després?
Sí, perquè em vaig quedar aquí a dinar.
Ah, vas menjar paella abans i després vas anar a veure la paella dels dijous.
Correcte.
No sé.
Sí.
De què va l'obra? A veure, explica'ns una mica, Albert.
Doncs és una comèdia molt àgil i fresca, situacional, que passa, igual com has dit tu molt bé, al barri de Gràcia. I tenim una mare que té una situació per explicar, no ho sabem, perquè no faré spoiler, perquè
no
jo sóc...
No ens agraden els spoilers.
No, i a part, jo sóc molt de ficar la pota, llavors... Diré com... Hi havia
ja
una presentadora
abans,
mítica que es deia Mayra Gómez-Quem i diré, hasta aquí puedo leer.
Molt bé.
I doncs comença així amb una situació que tu no saps què està passant, perquè parla per telèfon a la Lluïsa Coneller, que és l'actora, que fa de mare, i entren els fills, perquè... Cada dijous tenen el costum d'anar a menjar paella a casa la mama.
Home, aquests fills sí que viuen bé, eh?
Viuen molt bé, sí. Aquests fills són una mica de cara dures, eh?
Ai.
Sí, no, això ho diu la mare, que tenen una mica morro i són rarets, els seus fills.
Mira, sort que ho diu dels seus propis fills.
Sí, perquè, clar.
Nosaltres no
per això és una comèdia molt divertida, molt àgil, que et sents identificat en certes situacions que passen a aquella família, i a partir d'aquí hi ha un... Jo m'ho he entès... I el malentès...
Hasta aquí puede leer,
i
no?
I un malentès, i pim-pam-pum, la paella del dijous, que podeu anar a veure a l'Espai Teatre Texas.
A veure, una cosa...
Mira,
digueu-ho tu, Judit, perquè aquí entra tots
el clar, Albert, el que m'has dit fora de micros no ho podem dir, perquè m'ha semblat molt curiós.
Sí que es pot dir, no?
No es pot dir, perquè llavors és un segon spoiler.
A veure, aquest spoiler jo crec que a la gent li agradarà saber-lo,
Sí, clar, potser l'entrevista els hi podríem preguntar.
Bueno,
fem una cosa, digueu sense dir-ho tot, però fes un mini spoiler.
No, sí, estic pensant, perquè jo soc, ja saps que sóc un capricorni lent.
Sí, sí. Ara no t'estava dient lent, sí que ets capricorni. A veure, intenta fer un petit spoiler.
Sí, el que podem dir és que aquesta dona, aquesta mare, que sí que està separada i està refent la seva vida...
No va per aquí, l'spoiler que jo vull saber. Va sobre menjar.
Perdona, vale.
Això sí que ho podem
explicar. Això és molt divertit perquè realment els actors comencen la funció i la mare està preparant la paella.
De veritat,
Sí, correcte. Llavors tu entres i fa aquella oloreta gamba.
Oh,
és una gamba cara, gamba vermella de Palamós.
De Palamós.
Perquè això ho diu la Lluís de la
doncs,
funció.
Home, doncs han de ser cares les entrades, si han de pagar les gambes a Palamós.
Jo vaig anar a convidar, perquè ja sabeu aquí que a Radio Estela ens conviden, són molt bona gent els del teatre. I fan la paella i sí que fa olor a gambeta. I tu dius, ai, nyam,
i vas veient com va preparant la paella.
I la Lluïsa, l'actriu, va preparant la paella, comença primer molt bé fent el sofregir, la ceba, veus com li pren als ulls, o sigui que és ceba de veritat, tira després...
Em sembla interessantíssim.
No, és molt guai. Va fent el sofregit, para, entren els fills, el sofregit ja saps que per fer-ho bé, 30 minuts en endavant... Remena que remena.
A veure, quant dura aquesta obra de teatre?
75 minuts.
O sigui, va rapidíssim
a fer la paella. El temps de fer el sofregit, tirar els ingredients perquè coguin, perquè s'arrossegi, rossejar l'arròs, tirar el brou de peix, una recepta, com diu ella, del Jordi Cruz, i a partir d'aquí, la situació actoral i aquella olor d'ambient de paella, que tu quan surts... perquè estàs a tocar l'escenari, veus la paella per tres persones com s'ha cuinat en aquell moment.
La mengen o acaben menjant paella?
No, Marc, jo crec que... No. La funció acaba amb un clímax i amb uns aplaudiments i la paella queda allà a l'escenari. Sí.
Pensava que la repartirien en el públic.
Ja,
No, jo també ho pensava.
Clar, què fan d'aquesta paella després?
Doncs mira, s'ho deuen menjar els tècnics
i
els
altres. Menjar cada dia paella perd la gràcia.
Acabes una mica xino.
T'he de dir, però, que ara estàs dient això i m'ha vingut com una imatge que crec que és una imatge que tots podem tenir al nostre imaginari de casa dels avis o de casa nostra, que és com molt quotidiana, no?, aquesta escena, perquè, clar, quan els pares o els avis preparen una paella, no estan només concentrats en fer la paella i no passa res al seu voltant, sinó que en la cuina normalment doncs, hi entren persones,
correcte,
hi ha converses, passen coses,
doncs
és com
això,
una quotidianitat molt
bonica. Això és el que podem
bonica.
Veure a la paella del dijous, aquesta situació de cuinar la paella pels fills, que venen cada dijous a menjar la paella a casa la mama, i mentre es va cuinant la paella ella passen aquestes accions, ara paro, ara trec l'arròs, ara trec això que no s'encremi, ara tiro el brou, ara aquest entra, ara m'explica una cosa, ara menja l'altre unes olives, i una situació molt divertida. Aneu-hi.
Per tant, si voleu aprendre a fer una paella, també podeu anar a veure aquesta obra de teatre, no? I serà un 2x1.
Un 2x1, diem.
Perquè els temps, clar, perquè llavors te n'adones que primer és el la seva, després és el tomàquet...
A veure, Albert, tu has necessitat anar al teatre per saber això.
No, però hi ha gent... O sigui, jo sempre, quan faig un... Quan cuino fricandó, que a mi em xifla el fricandó, sempre tinc aquella dèria que primer és el brandi o després... No, saps? Perquè s'ha de tirar el brandi per fer el fricandó.
Sí. Un dos per un obra de teatre. I també molt interessant, per cert.
Aneu-hi perquè és una comèdia que sortireu amb un somriure.
No, i una altra cosa que val molt la pena, més enllà del que podeu veure com fan, com cuinen una paella en directe, és que posen al centre les dones madures, que aquí, aquest programa, n'han passat moltes a dones que passen els 50 anys i sempre es queixen del mateix, no? Que sembla ser que o ets jove i fas de jove, o ets vella i fas de vella, però aquestes dones madures, persones que passen dels 50 anys, estan com una mica excloses de tot, saps? És com que no tenen el seu lloc. En canvi, aquesta obra de teatre, doncs, parla de l'amor madur, de l'amor a partir dels 50, de tornar a refer-se, de segones oportunitats.
De segones oportunitats.
Això és molt important, la veritat. Vinga, i ara sí que fent un tomb per la vida de les dues persones que pugen avui a la caravana, abans de fer-ho vull llegir, hem escoltat ara la crítica de l'Albert, la crítica escrita, diem-ne, la que no tenim aquí al costat com l'Albert, diu que és una història senzilla, amable i divertida, que igual que les altres dues de la triologia, va ser una mena d'homenatge a la gent gran i a la diversitat. També diu una altra crítica, amor, vida i mort, també apareixen en aquesta obra que connecta amb el públic de principi a fi amb un repartiment ben compenetrat amb Lluïsa Castell, Jordi Andújar i Núria Cuyas. Llavors, ara sí que sí, fem un petit tomb per la vida, comencem fent-lo per la vida de Jordi Andújar, que en aquest cas l'obra fa d'un dels fills que, diguem-ne, que venen molt, viuen molt ben acostumats, anant cada dijous a casa la seva mare que els hi prepara una paella, ja m'agradaria a mi també.
Ai, sí.
Jordi Andújar, que també ha treballat com a actor en teatre, en televisió i en cinema, i entre molts altres ha participat en muntatges teatrals com, per exemple, La Revelació 1.0, Humans, El Professor Bernardi, Petits Monstres, Noies a Calendari, Els Nois d'Història, Màquina Hamlet, etc. No només en teatre, també en televisió l'hem pogut veure en sèries com, per exemple, El cor de la ciutat, Laberint d'ombres, Secrets de família o El salir de classe, i també les pel·lícules. Com dèiem, ha fet una mica de tot. Televisió, teatre i pel·lícules. On l'hem vist a Et dec una nit de divendres, al tanto, hem d'haver una nit de divendres, Un dia, una nit, La caverna i Amic amat. Això sobre Jordi Andújar. I l'altra persona que puja avui a la caravana és Cristina Clemente, que és l'autora de l'obra, la que se li va ocórrer cuinar una paella en directe. Vull dir, prou. La ment imaginativa ja per començar la té. Que sapigueu doncs, que és llicenciada en direcció i dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona, i que ella, a banda de Dijous paella de dijous, ha estrenat els següents textos teatrals. Paradís Van, Marc i Paula, Zeppelin, Volem anar al Tibidabo, la millor obra del teatre en català, Vimbodini, de Ràdio 2.0, i una, podríem dir, una pàgina plena de textos que ha estrenat Cristina Clemente. Dir-vos, destacar-vos, que ha coescrit amb Sergi Belbel, un altre dels grans a casa nostra, el guió de la pel·lícula Eva, una pel·lícula nominada al millor guió als Premis Goya, que en aquest cas és un premi que recau sobre seu, i en televisió ha treballat com a guionista també al cor de la ciutat, per tant s'han trobat amb Jordi Andújar en algun moment de la seva vida, Sin identitat, una sèrie d'Antena 3, La Riera, Com si no t'hagués conegut, i Les de l'hoquei. I actualment, què fa, a banda de pensar que s'han de cuinar paelles en directes, és guionitzar el Com si fos ahir. Així que moltíssimes ganes. Albert, això quina hora serà l'entrevista? Que tu ho saps tot.
Sí, jo m'ho sé tot.
Ets l'agenda d'aquest programa.
Dos quarts d'una.
Entre els tres en fem una. A dos quarts d'una, paella dels dijous. Us assegurem que aquí no cuinarem cap paella, però en parlarem de paelles.
Has dit que la paella que cuinen és de marisc, no? Ho hem sobrellat, no?
Hem dit que portava gambes a Palamós.
No, no. És de marisc?
És de marisc.
Confirmem.
No, perquè els fills saben que si cuinen, la mama cuina la paella de marisc, que és ta-ta-tan.
Mira, una bona manera d'avisar, no?, a alguna persona.
Hi ha alguna cosa important que s'ha de dir. Llavors, a partir d'aquí és tate, aquí hi ha tomate.
Com hi havia... No és una paella com les de cada
dijous. No, és una paella especial i, ui, mama, l'has fet de marisc. Algú passa.
Avui estem parlant de la paella del dijous, som divendres 19 de juliol. Anem a recordar què passava un altre 19 de juliol. Do you remember when it first started?
Vallès.
19 de juliol, entenc que no del 2024, no, perquè si hem de recordar hem d'anar endarrere.
Anem enrere, anem al 1900, perquè tal dia com avui es va inaugurar el metro de París.
Ai,
es va convertir, de fet, en la sisena xarxa de metro més antiga del món. Va ser tot una inauguració. Va anar darrere del metro de Chicago, el metro de Boston, Glasgow, Budapest i Londres.
Barcelona encara no.
Va trigar una mica
1929.
Més,
1929. 1929 per l'exposició universal del 1929.
Ah, clar. La vaga de la canadenca, no? Era aquest any?
No, carinyo, no? Això no, era principi de segle.
El 19, no?
Principi de segle.
El 1919, crec. Juraria que sí.
Sí. Doncs tal dia com avui, el 1900, es va inaugurar el metro de París.
Doncs mira, avui que parlem de París i de que descobrirem com s'està preparant la ciutat pels Jocs Olímpics, petit apunt.
I tant. I tal dia com avui, ara ens situem una mica més a prop, el 19 de juliol del 1996, es va posar en marxa la primera edició de l'acampada jove.
Ai.
Durant 3 dies, Arbúcies es va convertir en l'epicentre politico-musical dels Països Catalans. Estava organitzat per Esquerra, aleshores anomenada, doncs, Joventut d'Esquerra Republicanes.
Sí, de fet hi ha una persona coneguda que va passar els seus anys de joventut allà. Coneixem, Pere Aragonès, era un gran fan de l'acampada jove.
Sí. Llavors, el festival va durar fins al 21 de juliol del 1996 i també doncs, va acollir exposicions, tallers, xerrades i concerts de Ja t'ho diré i de Brahms. Un festival que es continua fent i que, de fet, aquest cap de setmana agruparà a Sant Sadurní d'Anoia unes 30.000 persones per veure grups com Ginestar, artistes com la Julieta, Vivac, Cesc Freixes, La Trinxera i molts d'altres artistes. Aquest cap de setmana estaran celebrant l'acampada jove. Hi heu anat mai, vosaltres, a l'acampada jove?
No, he anat al Clownia, que vindria a ser una acampada jove, però més feliç, perquè és una mica el món dels somnis.
Mhm.
Però sí, no, a l'acampada jove no hi està mai.
Jo tampoc.
Jo
i a Sant Sadurní d'Anoia tampoc, l'altre dia ho pensava.
No
hi he estat mai.
Doncs és molt xulo, eh?
Sí, moltes caves, no?
Moltes caves i caves modernistes que es van fer en aquella època, o sigui, hi ha una bona ruta. Per
no hi vegis aquest cap de setmana,
no.
Que et trobaràs ple de jovent en situacions...
Que no.
L'Olma està en aquest target d'edat.
No, per mi ja són massa joves. La gent que va a l'acampada jove és massa jove.
Sí, jo crec que acampada jove serien més cap als 16, no? 16-17. 18,
sí,
ha baixat molt, eh? Ha baixat molt el rang d'edat.
No veus que ara els 11 anys ja són gairebé...
No, tenen alçada.
Què més passava, va, un 19 de juliol?
Doncs mira, anem a celebrar ja aniversaris, perquè tenim diversos avui. Avui és l'aniversari de Roger Torrent, actual conseller en funcions d'empresa i treball al govern, que avui fa 45 anys, així que el felicitem des d'aquí.
45,
Ràdio Estel. Moltes felicitats.
Sí, felicitats.
També és l'aniversari de la cantant menorquina de música tradicional, Joana Pons, que fa 73 anys. Joana Pons, que va ser la primera dona a participar en la cantada de veneres de Calella de Palafrugell.
Ai!
En un racó de taverna, la vorera d'esport se'l veu seure cada vespre amorrat en el seu cor.
Doncs aquesta que escoltàvem és Joana Pons, que avui fa 73 anys i que volem felicitar des d'aquí, des de Ràdio Estel. I per acabar, avui és l'aniversari, més ni menys que de Brian May, guitarrista de Queen, que fa 77 anys. Doncs Brian May, que avui fa 77 anys, guitarrista i astrofísic, eh? També què? És astrofísic. Sí, sí, sí. Ell,
de fet, això no... pinta d'astrofísic. Sí.
No ho sabia.
De fet, quan a la pel·lícula de Queen, que no sé si l'heu vist, sí? La pel·lícula de fa uns anyets, de fa poc, ell, o sigui, quan van començar el grup, ell estava a la universitat estudiant astrofísica.
Ostres, és veritat, a la universitat.
Sí, sí, sí. I després, doncs, comencen... Va ser un dels fundadors, de fet, de Queen, juntament amb Freddie Mercury i Roger Taylor. Llavors, va compondre himnes mundials, com We Will Rock You, Who Wants to Live Forever, I Want It All, The Show Must Go On, com aquesta que estàvem escoltant, i moltíssims d'altres. És considerat com un dels majors guitarristes de la història, segons revistes importantíssimes, com Total Guitar, Planet Rock, Rolling Stones...
I segons nosaltres, també.
I tant, i tant. I també és comanador de l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la indústria de la música. O sigui, té aquest títol que també és molt important, tota una estrella i tot un activista de la nostra època, que avui és el seu aniversari, que volem felicitar des d'aquí a Ràdio Estel, també.
Olma, la gent parla molt, oi que sí?
Massa.
Parla
massa.
Anem a la frase del dia, et sembla?
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comicherida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Senyor, senyora, i senyors que ens esteu escoltant, i senyores, avui... I després de 426 programes a l'esquena, diem adéu a la temporada de ràdio. Sí. Semblava que no arribaria el dia, perquè s'ha fet esperar, però aquí el tenim. Així que sé que estic escombrant cap a casa, no passa res, però és que el 19 de juliol és una data assenyalada per tots els treballadors de Ràdio Estel, però no només per nosaltres, sinó també moltes altres persones i altres mitjans que avui comencen les vacances d'estiu. Així que, què millor que Fórmula 5, la gran Fórmula 5, per parlar de lo molt fantàstiques que poden ser les vacaciones de verano. Comencem. Analitzem. Arriba. Toda mi vida ha cambiado. Desde que te conocí, paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. ¡Arriba!
Toda mi vida ha cambiado. Conocí, paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano.
Així que, amics, amigues, com deien qui?
Fórmula 5. Lutier.
Le Lutier. Així que, com dèiem...
Le Lutier.
Analicem la frase.
Comencem amb un arriba. S'ha de dir que comencem bé, perquè si comencem abajo, no comencem. Llavors, comencem...
A veure, d'abajo també sempre es pot anar arriba, eh?
Sí, no, però arriba, també... arriba. Comencem amb un
molt
arriba.
Bé.
Diuen, toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Aquí no sabem si parla d'un gran amor o de l'estiu. Podrien ser perfectament les dues coses. Continuem amb un... Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Fórmula 5 fent cas omís a les recomanacions dels experts de dormir com a mínim 8 hores. En fi. Continuem. Atrás se queda l'invierno, la primavera és mejor. Aquí, mira, us he de dir que els he de donar la raó, però només perquè no sóc al·lèrgica. Si fos al·lèrgica a alguna cosa, la primavera a mi no m'agrada. Pronto en verano estaremos tú y yo, sentiremos los rayos del sol. Aquí estaria bé també que fessin una petita recomanació de la importància de la protecció solar, que los rayos UVA son peligrosos, amigos. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Aquesta part jo deia que és la que més m'agrada, no? Perquè dius, d'aquí seran les vacances, si no són meves, perquè són les meves vacances, gràcies. I després també, perquè està bé que especifiquin que són vacances d'estiu, no fos cas que 40 graus, que són els graus que estarem avui, encara ens penséssim que són vacances, vacaciones de invierno para mí, en definitiva. Hoy mi vida comienza, i aquí obren un parèntesis, a despertar. Hoy se ha abierto la puerta, entre paréntesis, sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Aquí hi ha una mica de tot, no? Comença a despertar, per tant, desperta. S'obre una porta sense que ningú l'hagi tocat, per tant, hi ha corrent d'aire i la té al seu costat i és feliç, per tant, podríem dir que té dependència emocional. I acabem amb un arriba, que al final tant arriba, arriba, no sé on acabarem, però sí, arriba, senyores, arriba l'estiu.
Si te caballo viene de bonanza...
Pròxima estació, Judit Vallès.
Va, avui anem a una estació una miqueta lluny.
A veure, on és lluny?
Una miqueta lluny. Anem a Finlàndia.
Home, sí,
sí que,
força
sí que queda lluny.
Es queda bastant llunyet, sí.
Amb el metro no hi arribem, eh?
És molt més enllà de la L9, eh?
Ah, sí, una miqueta més enllà, em
sembla. Força més.
I ja em sap greu, perquè avui farem temàtica vacances en aquest programa, però és que no en tenim una altra, no tenim una altra. Després dels consells de vida de Fórmula...
5?
5.
Fórmula 5, Judit.
Fórmula 5. Ha sortit un estudi finlandès que té la resposta a una pregunta clau per aquesta temporada de vacances. Quants dies de vacances necessitem per desconnectar? És molt important triar bé les vacances i saber quants dies necessitem per descansar. Descansar és importantíssim per la salut, ja ho sabem, però si et passes de vacances també pot tenir un efecte negatiu, perquè tornar a treballar pot ser molt dur. No sé si us ha passat alguna vegada, però el síndrome postvacacional pot ser molt fort. No us ha passat,
no,
eh?
No, cada any ens passa.
Ah, val, perquè jo al setembre cada vegada tinc com... a més, cada any em passa una miqueta més, la veritat. I cada any es passa una miqueta més malament, eh? Tornar a treballar al setembre...
És que no sé què dir-te, perquè és que jo, com sóc una mica així raro i friqui, a mi una setmana de vacances no em serveix. Dues, encara. Tres, ja m'avorreixo.
Ja, això també és veritat, eh?
Saps el que t'estic dient?
De debò t'avorreixo.
Sí, t'ho dic en sèrio, perquè és que jo sóc raro, ja ho sabeu que sóc raret, i llavors quan vaig a la feina em fa gràcia, comences amb més energia...
Això també, sí.
I després... dius, buah, que bajón. Però llavors potser ja ha passat un mes i alguna cosa.
Sí, vols dir que el bajón ve potser a l'octubre-novembre, no?
Correcte.
Quan ja hem passat el setembre. Bé, en fi, dies de vacances. Segons aquest estudi que s'ha publicat a Finlàndia, ells s'han fet aquesta pregunta, no? S'ha intentat respondre, doncs, a partir de quants dies notem els beneficis del descans de les vacances. Llavors, amb aquesta premissa, l'equip de la Universitat de Tampere, a Finlàndia, ha fet aquest estudi per valorar els nivells d'estrès i el benestar durant les vacances. La conclusió és que, a partir de 8 dies de vacances, n'hi ha prou per descansar i desconnectar.
Quants?
I que més dies no porten gaire benefici. 8!
Ja t'ho deia.
8, exactament.
Ja
deia, sí. A mi m'han semblat poquets, la veritat, eh?
No, però 8
a mi em semblen molt pocs, Albert.
No, perquè arribes, fas el que sigui... agafes terra, fas la platgeta, no sé què, i després 8 ja és correcte.
Jo necessito...
Els altres 8 és per gaudir, passar-ho bé, però 8 va bé per desconnectar.
Per desconnectar, sí. De fet, aquests 8 dies diuen que, segons aquest estudi de Finlàndia, porten una reducció significativa dels nivells d'estrès, però si es passa de 8 a 15 dies de vacances, els nivells d'estrès no milloren gaire, d'acord? Llavors serien aquests primers 8 dies per aconseguir uns nivells d'estrès normals baixos, poder desconnectar, poder tenir com tota aquesta descompressió de vacances que tots necessitem. Això, sí. I a partir dels 8 als 15, doncs, els nivells d'estrès continuen bastant igual.
Clar, la serotonina.
Sí, sí, sí. Llavors, per això, l'estudi conclou que el millor és repartir les vacances durant l'any i no concentrar-les totes a l'estiu, no fer un mes i mig de vacances a l'estiu.
Això fa molt a França.
M'agrada la
França,
universitat.
França i altres països, però França especialment, que sabem perquè tenim al costat i com, quan tenen vacances, com, crec que són cada 3 mesos, tenen una setmana o 15 dies. Es van repartint les vacances durant l'any.
Doncs
a l'escola
mira,
igual.
Això seria el més intel·ligent, eh? Això seria el més intel·ligent
a fer. No paren un mes i mig de cop i volta, que dius, se para la vida de cop, sinó que van fent pausetes d'una setmana, una setmana, jo crec que això va bé.
Ens agrada, la Universitat de Tampere.
Sí, la veritat és que sí, té bastant de sentit això de fer unes vacancetes d'una setmana cada trimestre i ja ho tindries, no? Tindries aquest nivell de desconnexió, aquesta baixada del nivell d'estrès i tindries com aquestes petites vacances repartides en tot l'any. Això sí, la gent que no fa vacances tenen més problemes de salut, és una altra de les conclusions d'aquest estudi. Així que, si us plau, els que tingueu la sort de poder-ne fer, òbviament,
sí,
perquè hi ha molta gent que no té aquesta sort, els que teniu la sort de poder-ne fer, aprofiteu l'oportunitat, perquè també hi ha gent que és molt workaholic i que no es permet a si mateixa ni respirar uns dies, ni respirar unes setmanetes. Per tant, si teniu l'oportunitat, almenys una setmana de vacances, tothom la necessita, perquè el que dèiem, l'estudi ha conclòs que les persones que no fan vacances tenen més problemes de salut.
Mira, em sap greu perquè si una cosa sabem és que no tothom pot tenir vacances, les vacances no es poden comprar, però sí que podem comprar altres coses. Compres i no comprem vacances, ja sabem tots. Ara toca fer doncs el que faria en Rafa cada dia i començar a fer-ho gairebé de memòria, però comencem. Que Bravo, que és la companyia de supermercats de referència a Catalunya amb gairebé 65 anys d'història, però no jubilen i nosaltres que ho celebrem. Que Bravo, que representa el supermercat urbà. I què més tries? Urbà de què?
I de barri,
urbà
sempre.
Urbà i de barri. Amb molts metres quadrats de tot tipus de productes. Cap Bravo, que aposta per la diferenciació a través de la salut, dels productes de proximitat, res com donar suport als productes a quilòmetre zero, agricultors i ramaders sempre de casa nostra, també productes frescos i, atenció, estalvi personalitzat, varietat, innovació. Té 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, són Legion...
Ja la
tenim. Ai, no serà l'últim cop que escoltem aquesta ovelleta?
No, perquè ara la tornem a tirar. I una altra, si vols.
Sisplau, és que no me'n cansaria. No.
Ja diu que ara la tercera vegada no surt.
Ara.
Ja no sortirà l'últim dia.
Ja no sortirà més. Botigues de nova generació, també molt preparades per donar resposta a les preferències del consumidor. Evidentment, Cap Bravo et cuida, ens cuida i ens ha cuidat durant tota aquesta temporada i semblava que no arribaria el dia, però avui, senyors i senyores, repartirem...
Darrere,
cistella Cap Bravo. Paneta. Què porta aquesta última cistella Cap Bravo? Perquè encara teniu l'oportunitat, com que és l'última encara en queda una. Doncs mira, que sapigueu...
Porta un esmorzar sencer de Xavi Pastor.
Sí, un esmorzar o només a llevar-se, saps? Obre la boca i ja han colit tot el que hi ha.
Ai, quina gana.
Són productes, això sí, ideals per gaudir del bon temps. I trobem, per exemple, farfalle vegetal, mongeta blanca cuita, salsa de tomàquet, musclo en escabeig, a mi això no m'agrada, però no, en Pastor segur que li encanta, olives negres, batut de cacau, suc de taronja, llavors també desodorant per la pell sensible i una loció after sun, per si ens cremem a la platgeta o sortint al carrer,
va bé això,
va molt bé. I si no en tinguéssiu prou amb tot el que us acabo de dir, que sapigueu que també inclou una revista Sabor de Cap Bravo.
Bravo!
On hi podem fer totes les receptes del món mundial, les trobareu en aquesta revista. Així
Sabor.
Que avui... Última cistella Cap Bravo.
Sí.
Clar, vull dir, no us la regalarem per endur-vos a aquesta cistella, que sapigueu doncs, que heu de participar en la pregunta que us fem cada dia. En aquest cas, avui, 19 de juliol, que han passat moltes coses, però resulta que també és Dia Mundial de Treure la Llengua.
Tengo una lengua larga y pegajosa, siempre escondida adentro de...
gran descobriment, aquesta cançó,
sí,
la veritat.
Sí, 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 la veritat és que sí. És una cançó d'infantil, evidentment, Trepsi el Pallasso. Sembla una cançó
com,
així...
Com, el Pallasso? Què?
Trepsi el Pallasso. Trepsi el Pallasso. No té nom a Pallasso.
No, té nom de medicament.
Sí. Ah.
No.
Jo anava a dir, té nom de Pallasso diabòlic.
També, o sigui, si hagués de ser un pallasso, seria un pallasso diabòlic, ja t'ho dic ara. Però jo tampoc sabia que avui és el Dia Mundial de Treure la Llengua. És ben bé que hi ha dies per qualsevol cosa.
I tant, que n'hi ha.
Cada dia una cosa diferent. A veure, avui, com faré com en Rafa, sabeu jo que no es trenca gaire el cap? Si és el Dia Mundial per la Pau, diu... Ai,
au, pam.
S'agrada la Pau.
S'agrada la Pau. Esteu a favor de la Pau? Evidentment que no. No ens trencarem gaire el cap, però sí que volem que penseu una mica i que participeu.
Vinga.
Per emportar-vos, endur-vos aquesta última cistella que preu. Per tant, avui la pregunta és si sou dels qui traieu la llengua a les fotografies. Vosaltres dos, què? Jo sí.
Ja he respost directament.
Sí, sí,
jo
sí.
No, jo no. Però a vegades... Bueno, no sé, ara estic provant... No,
crec que no. A veure, a veure. Quan fas una foto normalment no parla, Judit. O sigui,
yeah.
Jo us dic que si sou de les persones que quan feu una foto o un selfie, sobretot acostuma a ser amb selfies. Si la gent et fa una fotografia, dubto molt, a no ser que potser tinguis algun problema, que diguis, mira, ara vaig a treure la llengua perquè cada vegada dius, no, això no es fa. Però amb un selfie, per fer una mica de la tonteria, sí que molta gent doncs treu la llengua quan et fas un selfie amb algun amic, no? No sé, vull dir, queda prou divertit. A mi no sóc molt fan, no és que m'encanti, però sí que hi ha
gent que ho curiosa, fa. És ben curiosa, però, que la gent tregui la llengua mentre es fa una fotografia. M'agradaria saber d'on ve.
A la tradició?
Sí, la tradició de treure la llengua.
O sigui, treure la llengua entenc que històrica, perquè és una cosa, al final és un múscul del nostre cos i igual... No, vull dir, de la mateixa manera que aixeques un dit.
Aplaudir la Giró perquè no podia fer altra cosa que aplaudir-la.
Perfecte. Què us anava a dir? No, però...
No, que és molt curiós.
Per posar-se una foto, doncs, jo et diria, a la meva lògica em diu que ve, si més no, després d'aparèixer la càmera de fotografia, m'explico,
sí,
perquè
clar.
Si no...
Doncs, sí, sí. Doncs, sí, perquè a vegades quan et diuen allò de... Quan no sols estar fent una fotografia a un grup i et diuen, et digueu patata o... No sé si diuen, traieu la llengua... No, crec que no acostuma a ser la tradició, però vaja, vés a saber d'on ve.
No ho sé, i de la mateixa manera que aixecar el dit del mig com per mostrar una senyal com de desacord, no? El que tots coneixem com fer la botifarra. Al final, mira, tot té una tradició. En definitiva, nosaltres que hem dit les nostres respostes, però que vosaltres, si voleu endur-vos aquesta cistella Cap Bravo, ens heu d'enviar un WhatsApp al telèfon. Això és l'última vegada que direm aquest telèfon, eh? Ai, digue'l tu, va.
6.
Farem una cosa.
És que ho
Joan,
sabia.
Judit, tapeu-vos els ulls, que ja te'ls sabràs. Els ulls tapats.
No, no.
Comença la Judit, que és la que tinc més dubtes. Perquè
ja, jo no sé si me'l sabré, eh?
Creus que te'l pots saber de memòria,
aquest
telèfon?
Que sí, que
jo crec que també, pensa.
Ho penso. 663-99-30-62.
Bravo!
Ja tenim.
Visca.
663-99-30-62.
663-99-30-62.
Un WhatsApp em dient, bàsicament, si sou dels qui traieu la llengua a l'hora de fer-vos les fotografies i podeu endur-vos l'última cistella Cap Bravo de la temporada.
Fixa't. Anem a publicitat? Tornem de seguida, va.
Radio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias.
Sis minuts, ja arribem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però, Giró, fixa't en... ara m'ho expliques, eh? Però fixa't en aquest compte enrere. 7 dies, 9 hores, 35 minuts, 39 segons ara mateix.
Això per què, Joan?
Perquè s'iniciïn els Jocs Olímpics de París 2024.
I nosaltres, que volem conèixer doncs, com està vivint la capital francesa, aquest compte enrere, 7 dies, de fet ja porten temps, mesos, preparant-se per aquesta cita olímpica, perquè és una cita que canvia el panorama de qualsevol ciutat. Evidentment, com va passar aquí amb els Jocs Olímpics del 92, doncs aquest any passa a París. I com que nosaltres no estem allà i no podem ser, perquè estem fent el programa en directe, hem dit, mira, saps què? Per què no truquem a algú, més un periodista, que està trepitjant en el territori que està establert a París des de fa uns mesos, que ningú millor que ell doncs, sabrà com s'està preparant, com està vivint aquests últims dies abans de la gran cita olímpica. Per això aquesta hora nosaltres que podem saludar el periodista Pau Requena. Molt bon dia, Pau.
Molt bon dia, Olma.
És un gust saludar-te. Estem aquí a l'estudi amb Joan i amb mi i els dos tenim moltíssimes ganes, i suposo que també tots els oients, de saber doncs, com està vivint tota la ciutat de París. No sé on ets ara, tu, ara mateix, tu, si estàs a París, París capital, però entenc que tot el país està abocat en aquesta celebració olímpica, no?
Està tot el país abocat, però sobretot París, perquè és la capital, és el centre neuràlgic d'aquests Jocs Olímpics, que prometen transformar la ciutat, ja l'estan transformant. Són uns Jocs Olímpics que estaran molt integrats a la ciutat. De fet, en lloc de fer-se les proves, com tradicionalment es fan en estadis únicament, no? En espais tancats, tradicionalment dedicats a l'esport, aquest any el que s'ha volgut fer és integrar totes les competicions i totes les proves a diversos indrets de la ciutat. És a dir, per exemple, en els jocs més icònics, de Notre Dame, davant de la Torre Eiffel, places conegudes, s'han transformat i s'han construït grades específiques i temporals per fer-hi doncs, aquestes proves i fer-ho en un marc incomparable, amb unes vistes de fons, amb els monuments més importants de la ciutat. O sigui que són jocs integrats a la ciutat.
Pau, sí que et volia preguntar, perquè saps que cada vegada que hi ha uns jocs, sobretot europeus, es recorda la Barcelona 92 i el canvi que va suposar sí. La celebració dels Jocs Olímpics, no? Pot ser una cerimònia la que veiem d'obertura d'aquests Jocs Olímpics que marqui un altre cop la història dels Jocs Olímpics?
Segurament, perquè és una cerimònia que, de la mateixa manera que els jocs estan integrats a la ciutat, és una cerimònia que es farà al llarg del riu Sena, diversos espais del riu Sena. Inicialment es pretenia fer una cerimònia molt més ambiciosa en què s'ocupés gairebé tot el riu Sena. Al final, per qüestions de seguretat, cal recordar que aquí a París estem en alerta màxima per terrorisme. Llavors s'ha hagut de reduir una mica les dimensions d'aquesta ambició de la cerimònia d'obertura, però ens hem d'esperar els atletes amb vaixells pel riu Sena i desfilant per allà. És a dir, això no s'havia vist mai en una cerimònia d'obertura. I després hi haurà els espectacles típics de les cerimònies d'obertura, doncs, que es faran també tot al voltant del riu Sena, a la Torre Eiffel, a la part antiga de París. Llavors, estarà vertebrada aquesta cerimònia al voltant del riu Sena.
Un riu
cosa
Sena...
Cosa que també...
No, Pau, digues, anava a dir, un riu Sena que no sé molt bé què ha passat, però sembla ser que la preocupació és demostrar que està net. Jo almenys vaig veure l'alcaldessa de París banyant-s'hi sí, per demostrar que sí. Estava net. No sé si es veu molt brut.
A veure, val a dir que els parisencs són especialistes en queixar-se de les coses i en qüestionar-se de les coses, llavors, que ja està bé fer-ho, però una de les polèmiques, un dels temes més calents d'aquests Jocs Olímpics no és per l'esport, sinó és aquesta banyada, aquesta natació que es vol fer en el riu Sena. I, de fet, es porten mesos preparant per netejar aquest riu. Cal recordar doncs, que no és pas el primer intent perquè la gent es pugui banyar en el riu Sena. S'han fet diverses tasques de neteja, s'ha construït un dipòsit que ha costat una milionada en el sota terra a París per netejar aquestes aigües del riu Sena, perquè realment fins ara no s'hi ha pogut nedar perquè la ciutat té unes canalitzacions que a vegades no funcionen del tot bé, hi ha infiltracions de vegades aigües fecals i tot, llavors no era massa recomanat. El que ara es pretén vendre, es pretén dir, i se suposa que efectivament és així, el riu Sena ara és més net. L'alcaldessa de París, l'Anne Hidalgo, que ha estat la gran impulsora de fer proves de natació en el riu Sena, doncs ha estat una de les primeres, juntament amb la ministra d'Esports, de banyar-s'hi. Hi ha moltes bromes dient que ara haurà d'anar a cal al dermatòleg a veure què li ha passat, però, si no m'equivoco, va ser fa un parell de dies, es va posar... va saltar de cap a l'aigua i va nedar amb un neoprè i va demostrar que efectivament no passa res per banyar-se al riu Sena i, de fet, en principi es faran diverses proves de natació i d'altres disciplines aquàtiques, el triatló també, en el riu Sena. Llavors, en principi, està disponible el riu, si pot banyar.
Esperem que l'alcaldessa de París no hagi de visitar Can Dermatòleg.